Les 11 i 12 minuts, obrim l'última hora abans que arribi l'apocalipsi i vinga, va, amorosim una mica l'actualitat, perquè déu-n'hi-do quin matí de dijous que portem. Anem a parlar de llibres, de literatura, de cuina, de sèries. Anna Guitart, bon dia, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
És com un bàlsam que vingueu cada dijous. De la Torre, bon dia.
Bon dia.
Maria Nicolau, com estàs?
Molt bé.
Oh, bon dia, tot i que no portis galetes avui, també m'alegro molt de veure't. Vinga, va, comencem parlant de llibres. A més, avui d'un llibre premiat, el Josep Pla d'aquest 2021, el tàndem de la Maria Barbal, que a més ens acompanya ja a l'estudi. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Encantats de tenir-te.
Gràcies.
Amb nosaltres. Anna, què té aquest tàndem de la Maria Barbal?
Mira, tu deies que necessitàvem una mica un bàlsam. És ideal que vingui avui la Maria, perquè jo crec que ens el donarà. Sempre està bé tenir la Maria. Però a més és que aquest últim llibre, aquest tàndem, a la contracoberta diu és una història sobre la felicitat, i és ben bé això. És la felicitat explicada o a partir de dos personatges que són els protagonistes del llibre, que són l'Armand i l'Helena, que estan jubilats, ja són una mica grans, o sigui que és la felicitat en una edat determinada, que jo crec que això és molt important i és una de les coses que té la novel·la i que a mi m'ha agradat més. Llavors ells tenen temps lliure, s'apunten a ioga i es coneixen. Oh. Llavors a partir d'aquí comença una relació que fa que hagin de mirar enrere, que d'alguna manera això els faci reflexionar sobre en quin moment de la vida estan i sobretot què ha passat, no? Quines coses tenen no resoltes, quines coses estan funcionant bé, quines potser no tant, i hi ha una mica doncs això com de fer balanç, i que aquest balanç els empenyarà, no? Els portarà a fer diverses coses que jo no vull explicar perquè crec que s'ha de llegir la novel·la.
I què hi veuen, Maria, quan miren enrere i fan aquesta ullada als anys que han viscut? Què hi veuen?
Cada un d'ells hi veu, és clar, la seva vida o els punts, els fets més importants que d'alguna manera els han ferit o els han estat un problema que han deixat per més endavant i que després no han reprès. Però tant com aquest mirar enrere, la novel·la parla del moment aquest de la maduresa, de les possibilitats de viure amb intensitat, encara que no es puguin fer naturalment doncs les activitats que fan els joves, encara que l'amor potser no se senti com tan apassionat com pot ser en un jove, i sobretot que es plantegin perquè ells, de vegades, tots sols, s'han negat a ser feliços. Per què s'han posat una barrera que, de fet, no els hi poses a la societat? Aparentment sí, hi ha una pressió, però ells també se la posen. I aquest, per mi, és el punt més interessant que fa reaccionar a cada un dels personatges, no ben bé de la mateixa manera.
I d'on surt la idea de tàndem? És la fórmula o la forma perfecta per tu?
Tàndem, esclar, és pedalar junts, la qual cosa suposa un esforç, per aconseguir potser una distància més llarga o que sigui més agradosa. No sé si és la fórmula ideal. Suposo que en cada cas seria l'una o l'altra.
Clar, el que passa és que abans de pujar al tàndem, diguem-ne, o sigui, per fer un tàndem has d'estar una mica en forma, no? Perquè si només poden a un, la cosa no funciona. I una mica és el que els toca fer a ells justament amb això que dius, no? Amb aquesta mirada de l'ara i de dir, a veure, encara sóc a temps de canviar coses, no? Sóc a temps, i és un llibre que trobo que interpel·la molt, perquè no cal estar en la maduresa per veure't retratat en alguna de les situacions que tu planteges, no?
Sí, sí, i a més, és clar, els dos personatges són diferents. Ell potser té la situació més aclarida, sap el que voldria, però ella està immersa en molts dubtes. I aquí hi haurà una qüestió que és si triarà fer el que ella realment vol fer o si triarà aquest tàndem perquè li solucioni alguna cosa que ella té en dèficit. i crec que aquest punt, que tampoc el descobriré...
Pot ser clau, no?
Sí.
Escolta'm, parla de dues persones grans... Se n'ha parlat poc de com és la vida? Quan, mira, l'altre dia que parlàvem d'en Joan Margarit, que ell feia servir una expressió que era la senectut, no? De com és l'amor, com són les relacions de parella, com es veu la vida en aquest tram final, però que també és un tram importantíssim, clar que sí. Se n'ha parlat massa poc.
Bé, és que és normal que se'n parli poc, perquè, tot i que ara faig un apartat, la gent gran té molta més presència social que anys enrere. Quan algú ja no té una professió activa, passa en una situació com de reserva, però de reserva no per accedir a una altra activitat, sinó de reserva en general. I això fa que, doncs, les persones en aquestes edats, doncs, ja es vegin com algú que ja li han caducat els sentiments, que ja no es pot plantejar qüestions com això. Què em fa feliç? Doncs mira, potser anar a donar un tomb quan fa sol, i etc. Vull dir que jo no sé si... Suposo que se n'ha parlat poc, però crec que això no té importància. El que sí que té importància és, doncs, que justament això, que els sentiments no caduquen, poden agafar altres formes, hi ha altres intensitats, i doncs que la vida pot ser interessant en qualsevol etapa.
La idea de l'amor romàntic encara funciona?
Bé, jo crec que poc. Aquí es troben dues persones que això sí que ho tenen en comú. Totes dues estan faltades d'afecte. Estan faltades d'estimació, de simpatia. Bé, i són dues persones amb una forta personalitat i han fet feines, doncs, que els han agradat i que han tingut uns resultats positius. Vull dir que no hi ha un plantejament de persones així recollides i tancades.
Al llibre hi ha una paraula important, de fet, que em sembla que pesa més que aquest amor romàntic, no?, que ja no és tant el que busquen, que és la llibertat.
I tant, i tant. Sí, sí, aquest és el punt a què jo em referia abans, que és tan important. La llibertat crec que és un element de la felicitat, justament. O sigui, quan no som lliures, difícilment ens podem sentir feliços. Llavors, aquest punt, sobretot ella, el personatge femení, el busca desesperadament, podríem dir. Li és prioritari. I doncs, cap aquí haurà de caminar.
Maria, feia temps que no presentaves a cap premi. Per què t'has presentat al Josep Pla?
Ui, és molt difícil d'explicar. En realitat, podria dir que ha estat una circumstància que ho ha afavorit per bandes diferents. Per una banda, perquè em podia presentar de forma anònima, ja que pel llenguatge no es podia descobrir, doncs, que hi havia una autora del Pallars darrere, per exemple, perquè és un premi que a mi em sembla molt interessant, que participa de tot el bànol de la prosa, podríem dir, ja que ve d'un autor de memòries, de periodístic, etc., però que aquí hi ha una gamma amplíssima, i doncs em va semblar que potser ho havia de fer, també per donar-me la llibertat, encara que sigui gran, de fer alguna cosa que potser fan més els joves, presentar-se als premis.
La llibertat de presentar-se, no només presentar-se, sinó de guanyar-lo, a més a més.
Ah, bé, però això no em pertocava a mi.
Escolta'm, jo crec que és inevitable, no sé si a vosaltres us passa, pensar en Pere de Tartera. Et fa recança?
No, cap recança. Inevitable, no, perquè podria ser que no, però quasi que sí. És a dir, aquesta primera novel·la, doncs, ha marcat la meva trajectòria, però encara ha fet molt més, que en general els lectors no ho saben, que és que em va convertir en escriptora. És a dir, jo abans d'escriure Pedra de Tartera no era escriptora. I després ho vaig preguntar.
Et sents reconeguda, Maria, com a escriptora?
Sí, moltíssim. Em sento molt, molt reconeguda, i d'una manera, de vegades, molt, molt vella, vella amb ve alta, que és quan els lectors, quan tinc oportunitat de parlar amb lectors, en clubs de lectura o persones que et trobes i et diuen, mira, amb aquella novel·la em vaig sentir identificada, vaig veure alguna cosa que jo havia viscut i que, ui, allò em va agradar molt. Aquesta no tant. Bé, aquest moment és d'una gran comunicació. A destemps, és clar, perquè tu escrius sol i després, més endavant, algú pot ser que et digui l'una cosa o l'altra. Però això em dona molta satisfacció perquè, d'alguna manera, escriure és bastant egoista, en el sentit que tu projectes una història, t'hi poses quan vols, l'expresses amb les teves particularitats o qualitats, intentes fer-ho bé o molt bé. I prou. No hi penses amb els altres, en principi. Però quan saps que ha arribat en algú altre, encara que sigui en un aspecte no necessàriament profund, potser superficial, doncs t'adones que d'alguna manera has aconseguit un fet important, que és la comunicació.
Important i imprescindible.
Jo no sé si això et passava amb els teus alumnes, Maria, perquè la Maria, durant molts anys, ha estat professora de Llengua i Literatura Catalana i, clar, devia ser la professora que era l'autora de Pedra de Tartera, no?
Bé, com que va venir entremig, diríem, l'escriptura. Jo ja feia anys que feia classes i aleshores va venir la novel·la, doncs, amb la presa corresponent dels meus companys, dels meus alumnes. I sí, aleshores hi havia com un doble llenguatge, una doble relació, no? Quan venien i et feien preguntes com a autora, quan era la persona que els havies de posar una nota i venien a reclamar, per exemple.
Maria Barbal, un plaer tenir-te avui al Matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
Felicitats pel premi.
D'acord. Gràcies.
Farem una pausa breu per la publicitat i obrim la barra lliure a les sèries i els piscolabis. Vinga.